Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Un xoc amb el topall de la via d'un tren que maniobrava a l'estació de Mataró causa fins a 16 ferits, entre ells el propi maquinista, Montse Manent.
No n'hi ha cap de gravetat, però una desena d'ells han estat traslladats a diversos centres hospitalaris de la zona. És el segon accident en el mateix punt en 8 anys.
I d'aquests ferits, 10 s'han hagut de traslladar a diferents hospitals de la zona per comprovar que no està res. És a dir, que el CENC en principi ens ha comunicat que tots seran de caràcter lleu. Hem de veure, quan es determinin les circumstàncies del que ha passat avui, es podrà comparar amb el que va passar al 2012.
El govern es compromet a depurar responsabilitats en el cas dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu Sasserra.
L'incident ha obert una nova pugna entre Junts per Catalunya i Esquerra per demanar una reestructuració a fons del Departament d'Interior. També els ha condemnat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Com que avui el govern no n'hem parlat i no tinc aquesta informació, doncs no em correspon fer valoracions. El que sí que puc dir és aquesta denúncia contundent i ferma per part del govern davant d'aquestes actuacions xenòfobes i racistes que no es poden permetre en un cos de policia democràtica com és el cos dels Mossos d'Esquadra.
Un fàrmac, la dexametasona, podria salvar vides dels pacients més greus de coronavirus. Ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford que conclou que a dosis baixes la mortalitat en pacients intubats a les UCIs es redueix en un terç.
Es tracta d'un fàrmac barat que podria estar a l'abast dels països més pobres. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, avala les tesis de l'estudi i demana utilitzar-lo més.
És important, esto confirma lo que las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante, afortunadamente en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más.
El govern espanyol aprova el fons de 16.000 milions d'euros per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19.
Els diners que no s'han de tornar es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i de població. Ho ha detallat la ministra portaveu María Jesús Montero.
La mayor expresión de que el sistema es justo es que ningún territorio se identifica al 100% con el modelo que se ha aprobado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
I en cultura, els tres museus de la Fundació Gala Salvador Dalí obriran les seves portes el proper 11 de juliol i preveuen acabar la temporada el 13 de setembre.
El president de la Fundació també ha anunciat un pla de reajustament entre el que s'inclou una nova exposició temporal i un ERTO dels seus treballadors.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El president de la Fundació, Jordi Mercader, ha explicat que preparen un pla per afrontar aquesta situació que inclou un ERTO dels treballadors, així com també una aposta per una nova exposició temporal.
Es titula Jo sóc el surrealisme, frase de Salvador Dalí. Engloba una dotzena de pintures de la realitat de la millor època.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Anada, serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Després d'un matí de dimarts passat per aigua, on ha plogut pràcticament arreu del país, amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes per Ponent, que aniran avançant d'oest cap a est. Tot i amb això, esperem el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també del quadrant nord-est, i en aquest sector encara esperem algunes precipitacions. Algunes d'elles podrien anar acompanyades de tempesta. Avui la temperatura sensiblement més baixa degut a la presència dels núvols. De cara a demà, el cel es es mantindrà força descobert, amb força sol, tret del quadrant nord-est, on estarà el cel més ennuvolat per núvols i on esperem precipitació de matinada entre el nord del litoral i el prelitoral central i el sud de la Costa Brava. A la tarda també esperem precipitacions una mica més extenses en l'interior del quadrant nord-est. Hi haurà creixement de nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i a la zona del port. Localment podran ser fortes. Demà la temperatura màxima més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A totes les persones que ens heu cuidat, gràcies. Junts i juntes hem fet front a la pandèmia. I ara, més que mai, treballem per reactivar Catalunya. Apostem pels municipis, el comerç, la cultura i el turisme. Pensa amb el cor i actua en proximitat. La força del municipalisme ets tu. Associació Catalana de Municipis.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En surt aquesta tarda quan un tren que maniobrava a l'estació de Mataró ha xocat amb el topall de la via, causant fins a 16 ferits, entre ells el propi maquinista. No n'hi ha cap de gravetat, però una desena d'ells han estat traslladats a diversos centres hospitalaris de la zona. Es dona la circumstància que és la segona vegada en 8 anys que un tren topa en el mateix punt a l'estació de Renfe de Mataró. El 2012, en el mateix topall, hi va haver 10 ferits. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona tarda.
Bona tarda. Un tren ha xocat amb el final d'una de les vies de l'estació de Renfe de Mataró. L'accident de tren ha tingut lloc, en concret, a la via 4 de l'estació quan estava fent maniobres d'estacionament. Els fets han ocorregut cap a 4:45 de la tarda. Hi ha hagut ferits de diversa consideració. A l'espera de la determinació del SEM, el maquinista i diversos viatgers haurien resultat ferits lleus. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del SEM, efectius de Mossos d'Esquadra i policia local, així com un helicòpter medicalitzat. Recordem que el 2012, un encalç de les mateixes característiques i en la mateixa via d'un comboi de Renfe va provocar una desena de ferits.
Doncs, precisament referent a aquest accident que va tenir lloc l'any 2012, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat en declaracions aquest informatiu que Adif ja va fer algunes actuacions en aquest punt.
Las causas se están investigando, la prioridad ahora son el viajes y las causas las investigaremos conjuntamente con el personal de Adif. Hem de veure quan es determinin les circumstàncies del que ha passat avui, es podrà comparar amb el que va passar al 2012. Adif al seu moment va fer un canvi de la tupera, però en principi s'han de determinar les causes.
Ara resten a l'espera del resultat de la investigació de les causes per poder relacionar-ho o no als dos accidents i prendre, per tant, mesures pertinents.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més coses. El govern es compromet a depurar responsabilitats en el cas dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu Sasserra. Les vexacions racistes de 6 agents del cos contra un jove de 21 anys detingut el gener de 2019 han obert de nou una pugna entre Junts per Catalunya i Esquerra, l'executiu català, per demanar una reestructuració a fons del Departament d'Interior, que d'altra banda ja ha condemnat els fets i els ha qualificat d'inacceptables. També els ha condemnat la consciència Meritxell Budó. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Deplorable, vergonyós, racista i xenòfob són els qualificatius utilitzats per la portaveu del govern Meritxell Budó a l'hora de referir-se a l'actuació de 6 agents del Bages i a les paraules d'un d'ells respecte a un noi negre, el gener de l'any passat, fetes públiques ahir. Budó ha dit que caldrà depurar responsabilitats.
El conseller d'Interior i tot el departament d'Interior, la cúpula d'Interior, estaran treballant en de quina manera s'ha d'organitzar el cos policial. A mi, en aquests moments, com que avui el govern no n'hem parlat, i no tinc aquesta informació, no em correspon fer valoracions. El que sí puc dir és aquesta denúncia contundent i ferma per part del govern davant d'aquestes actuacions xenòfobes i racistes que no es poden permetre en un cos de policia democràtica com és el cos dels Mossos d'Esquadra.
Budó no ha valorat, però, l'exigència d'Esquerra Republicana de fer canvis estructurals al cos, sinó que ha dit que Junts per Catalunya també n'ha demanat responsabilitats. Avui el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta a tots els agents advertint-los que no tolerarà cap actitud xenòfoba ni discriminatòria. També ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir a Catalunya Ràdio que considerava absolutament lamentable i deplorable l'actitud feixista i racista per part d'alguns agents de la policia de Catalunya. Els agents investigats han estat apartats de la seva feina.
L'altra crisi oberta al govern és pels fets de Premià de Mar. A aquesta hora, un grup de veïns del municipi tornen a concentrar-se davant l'Ajuntament per demanar més seguretat. Avui, però, i la consellera de Meritxell Budó també s'hi ha referit i ha criticat durament l'atac d'aquest cap de setmana. L'ha qualificat d'inacceptable, per bé que ha evitat pronunciar-se sobre si es tracta o no d'un atac racista. També ha avançat que el govern serà implacable. Avui mateix els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones relacionades amb els fets, que hores després ja han estat posades en llibertat. Ràdio Premià de Mar, Manel Ferrer, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 5 de Mataró en funcions ha deixat en llibertat provisional els dos detinguts per l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants a Premià de Mar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets van tenir lloc diumenge passat a la nit quan una cinquantena de persones van atacar un pis ocupat per un grup de joves a qui acusen de l'onada de delinqüència que viu al municipi maresmenc. El tribunal ha assenyalat que els detinguts han respost les preguntes de totes les parts i un cop en llibertat provisional hauran d'estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Recordem que el jutjat té oberta la causa pels delictes de desordre públics i atemptat i desobediència a agents de l'autoritat. Els detinguts són residents de Premià de Mar i Mataró, respectivament, tenen 32 anys i són de nacionalitat espanyola. Durant la nit es van viure moments de força tensió a Premià de Mar amb els Mossos d'Esquadra carregant contra el grup de veïns que s'ha organitzat en patrulla ciutadana. Un total de 5 agents de la policia de la Generalitat van resultar ferits en aquella nit.
Més fronts oberts, en aquest cas per la gestió dels temporers a Lleida, on més de la meitat dels treballadors allotjats per la paeria no tenen papers. L'alcalde, Miquel Puello, veu absolutament injust que les acusacions sobre la gestió dels temporers recaiguin només en l'Ajuntament i reclama la implicació tant de la Generalitat com del Govern central en la gestió d'aquesta crisi que s'arrossega ja des de fa anys. UAU Lleida Ràdio, Adriana Fort.
Així ho ha manifestat l'alcalde de Lleida, Miquel Puello, aquest dimarts.
Em sembla fins a cert punt injust que totes les acusacions, totes les demandes gravitin exclusivament sobre l'Ajuntament de Lleida en lloc de dirigir-se cap a les administracions Generalitat, Estat, fins i tot vol dir, Consell Comarcal, que poden actuar sobre aquesta problemàtica. I torno a dir-ho, és exactament igual com si a Barcelona hi hagués 150.000 persones. Aleshores, la paeria de Lleida fa i farà tot el que pugui i més.
En aquest sentit, l'alcalde de Lleida ha lamentat que a l'hora de gestionar la campanya de la fruita, els alcaldes de la ciutat es trobin sols.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
La Generalitat regularà la nova etapa de normalitat immediatament després que totes les regions estiguin ja en fase 3. També, si Sanitat aprova finalment per dijous, l'abans de Barcelona i Lleida, i per tant encara que estigui encara vigent l'estat d'alarma.
El govern català vol elaborar un pla propi per la nova normalitat basat en els plans sectorials elaborats pels diferents departaments i ho vol aprovar abans que finalitzi l'estat d'alarma. Així ho ha especificat aquest migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que justifica el canvi de criteri en la demanda de pas de fase 3 per Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida per una millor gestió de la mobilitat de cara a la revetlla de Sant Joan.
Si això, aquesta mobilitat ja està permesa de cara a divendres, doncs divendres, dissabte, diumenge, dilluns ens permet fer unes sortides esgraonades i pel que fa a la mobilitat és molt més recomanable també doncs, poder-ho abordar doncs, amb aquesta perspectiva que no que la cosa fos dilluns quan finalitza l'estat d'alarma i per tant seria doncs, una cosa molt més concentrada en molt poc temps.
Budó també ha avançat que el pla propi regularà mesures com la distància social, l'ús de mascaretes, mesures d'higiene o de protecció dels més vulnerables i entre elles l'obligatorietat que els que tinguin símptomes s'aïllin i hagin de comunicar-ho a les autoritats sanitàries. El govern preveu que entri en vigor en un màxim de 24 hores després que tots els territoris estiguin en fase 3.
Dures crítiques avui de l'epidemiòleg Oriol Mitjà en una entrevista a RAC1, no tan sols per la gestió de la crisi del coronavirus del govern central, especialment les primeres setmanes, sinó també de la Generalitat. Mitjà ha assegurat que, tot i ser nomenat assessor del president Torra pel pla de desconfinament, el govern català ha acabat rebutjant bona part de la seva proposta.
Mitjà ha assegurat a RAC1 que el pla presentat pel seu departament va passar el ribot del govern català i ha lamentat que ni aquest ni l'executiu espanyol s'hagin deixat ajudar pels experts.
Aquest pla va passar per al ribot. Li van començar a treure tot tipus d'aspectes. Bueno, ha predominat el pla de les persones que veritablement estan executant-lo, que són l'Agència de Salut Pública de Catalunya. Jo era més d'apretar i em trobava persones doncs, que eren més d'anar a poc a poc. Al final hem arribat a un punt intermedi.
Fins i tot ha assegurat que des del govern se li va oferir un càrrec, però no ha concretat quin. Sobre un possible rebrot, tot i que segons Mitjà la situació del virus ara és bastant estable, diu que hi haurà un rebrot segur i insisteix que la crisi no s'ha acabat i que el 95% de la població continua sent susceptible de contagiar-se. Espera, això sí, que serveixin les lliçons apreses.
Escletxa d'esperança per les investigacions sobre el coronavirus. Un fàrmac, la dexametasona, podria salvar vides dels pacients més greus. Ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford que conclou que a dosis baixes d'aquests esteroides la mortalitat en pacients intubats a les UCIs es redueix en un terç. La dada també és important a tenir en compte perquè es tracta d'un fàrmac barat que podria estar a l'abast dels països més pobres. Sigui com sigui, es tracta per ara d'un estudi que l'anà, per tant, amb peus de plom. Pel que fa les dades avui, Sanitat informa de 25 morts per Covid-19 durant la darrera setmana i els contagis pugen a 76 en les darreres hores. Continua també congelada la sèrie total de defuncions. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tercera jornada amb menys de 100 contagis diagnosticats. La xifra de defuncions a Espanya en els últims 7 dies es manté en 25, la meitat de persones que dimarts passat, i cau el ritme d'ingressos de pacients a l'UCI. Sobre el tractament d'aquests pacients greus, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries s'ha mostrat optimista respecte a l'estudi publicat per l'Universitat d'Oxford i que demostraria l'eficàcia d'un fàrmac bastant comú, la dexametasona, per reduir la mortalitat del coronavirus. Escoltem Fernando Simón.
Es importante, esto confirma lo que las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante, afortunadamente en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más.
El director del CAES ha valorat també l'evolució de la pandèmia a nivell mundial i ha col·locat Espanya entre els països amb millor situació.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19. Els diners, que no s'han de retornar, es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i de població. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La transferència a les comunitats autònomes es farà en 4 trams. El primer, sanitari, serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol. Es tindran en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, la quantitat de persones hospitalitzades a les UCIs o les proves PCR realitzades, tot plegat a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha volgut avançar-se a les crítiques que puguin sorgir pel repartiment.
Que la major expressió de que el sistema és justo és que ningú territori s'identifica al 100%. Con el modelo que se ha aprobado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
Pel que fa a la resta de la inversió, al setembre es transferiran 2.000 milions d'euros per a educació i al desembre 5.000 milions més per compensar la caiguda d'ingressos tributaris i la baixada del nombre de viatgers al transport públic.
I la pandèmia de la Covid-19 ha aturat dràsticament la confiança dels economistes 2 punts, fins a situar-se en el 3,6% per Catalunya i el 3,3% per l'economia espanyola. Ho diu l'enquesta de primavera del Col·legi d'Economistes, que també assegura que la meitat dels experts consideren que el PIB caurà a Catalunya per sobre del 10%. La mateixa mostra també recull només un 18% d'opinions optimistes de cara a superar la crisi l'any vinent. L'atur escala posicions com el principal problema després de la mateixa emergència sanitària. Cap administració aprova la gestió de la crisi, la millor valoració és un 4,2 per als ajuntaments i la pitjor puntuació, amb un 3,3, se l'emporta el govern espanyol. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Els economistes catalans també suspenen les mesures adoptades amb un 4,2 per la protecció social, un 3,9 per les mesures laborals o un 3,4 pel suport donat a pimes i autònoms. El degà Anton Gasol ha explicat que l'endeutament públic actual fa que no es tingui prou eines per superar aquest xoc.
Aquesta és una crisi d'una gran intensitat, un xoc fortíssim en un moment determinat, amb una caiguda de manera desigual entre els diferents sectors econòmics, com s'ha vist, però també amb una recuperació molt més ràpida que la que va succeir. No cal dir de com ha reaccionat la Unió Europea de manera tan distinta i positiva ara respecte de l'anterior.
Gasol confia en superar la crisi amb l'aposta per una mobilitat sostenible que reactivi el turisme i la indústria del cotxe elèctric.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més qüestions. El Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre el compliment de les condemnes a 6 dels 9 líders independentistes catalans empresonats mentre els magistrats resolen els recursos d'empara contra la sentència del Suprem.
El tribunal ha denegat la petició, assenyalant que només se suspenen les condemnes quan les penes de presó són inferiors a 5 anys. Els magistrats no han resolt les peticions d'Oriol Junqueras, de Carme Forcadell i de Raül Romeva. Abans de resoldre els recursos, cal decidir sobre les reacusacions que van presentar contra tots els magistrats.
I en el judici a l'Audiència Nacional contra l'excúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre, avui ha estat el torn de les defenses. La del major Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana ha retret als fiscals que facin, ha dit, un copiar i enganxar de la sentència del procés del Tribunal Suprem. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'advocada Olga Tubaus s'ha mostrat molt crítica amb el paper dels fiscals ahir, que van fer servir paràgrafs sencers de la sentència del Tribunal Suprem per justificar la col·laboració de Trapero amb el pla secessionista dels seus caps polítics.
¿Qué hemos estado haciendo durante estos dos meses y medio? Lo que vendrían a plantear los señores fiscales, y me disculparán si soy muy esquemática, es que ustedes deberían coger la sentencia del Tribunal Supremo, tendrían que hacer un corta y pega de aquellos párrafos o extremos donde hay alguna alusión a los Mossos d'Esquadra. Miren, mi tribunal son ustedes. El tribunal que tiene que dictar sentencia respecto del señor Trapero y de la señora Laplana son ustedes.
La lletrada també ha titllat de fracàs policial i polític l'1 d'octubre. També ha rebutjat que Trapero no estigués compromès amb el compliment de la llei.
Canviem de qüestió. Més de 270 organitzacions de tot Catalunya reclamen l'aprovació urgent de l'Agència de la Natura, que consideren necessària per complir amb les directrius europees. Un organisme que serà sotmès a votació demà al ple del Parlament. Jordi Casino, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Entitats, principalment ambientalistes, però també Unió de Pagesos, donen suport i reclamen l'aprovació immediata del nou organisme per tal d'assegurar el benestar social, diuen, i per fer una transició cap a un model de vida sostenible i una societat més justa. Creació de l'agència que ha de ser un primer pas per preservar la biodiversitat de Catalunya, que consideren que està greument amenaçada. Marc Vilaur és el president de la Xarxa per a la Conservació de la Natura.
L'agència és un primer pas que ha de constituir d'una sèrie d'accions més enllà, per exemple, un departament de medi ambient, que estructura en grans vies una administració que sigui capaç de fer front als grans reptes ambientals i que sigui capaç de transformar aquest país.
Per contra, alcaldes dels Pallars, Berguedà, Osona, la Cerdanya i també la Diputació de Lleida són crítics amb el nou organisme. La creació d'aquest organisme serà sotmesa a votació demà al ple del Parlament i en principi hauria de tirar endavant, ja que li donen suport Junts per Catalunya, Esquerra, el PSC, els Comuns i la CUP.
En cultura, els tres museus del Triangle de Linyà obriran les seves portes el proper 11 de juliol i es preveu que, si no canvia la situació dels equipaments culturals, el Teatre Museu de Figueres, la Casa Museu de Portlligat i el Museu de Púbol acabin la temporada el 13 de setembre. El president de la Fundació Gala Salvador Dalí també ha anunciat un pla de reajustament, entre el que s'inclou una nova exposició temporal i un ERTO dels seus treballadors. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Pel que fa al Teatre Museu Dalí de Figueres, si no canvia la situació, serà la primera vegada que tanqui després de l'estiu. Pel que fa a l'obertura d'aquest estiu, que comptarà totes les mesures de seguretat, la Fundació calcula que tindrà un cost de 500.000 d'euros. El president de la Fundació, Jordi Mercader, ha explicat que preparen un pla per afrontar aquesta situació que inclou un ERTO dels treballadors, així com també una aposta per una nova exposició temporal.
És que farem una exposició temporal, és molt difícil de tornar a veure, que es titula Jo sóc el surrealisme, frase de Salvador Dalí de l'època, que engloba una dotzena de pintures de la màxima qualitat de la millor època.
Pel que fa a l'aforament, es calcula que aquest estiu el Teatre Museu Dalí de Figueres pugui acollir fins a 1.176 visitants per dia, el de Púbol 375 i el de Port Lligat 120.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona s'estrena a Montilivi.
Els homes de Pep Lluís Martí reben el Racing de Santander Coe en el primer partit a Girona després de la suspensió de la competició per la pandèmia del coronavirus. El conjunt català cinquè a segona A necessita retrobar-se amb la victòria per mantenir les opcions de lluitar per retornar a primera.
I a primera divisió, l'Espanyol visita el Getafe.
Després de la victòria contra l'Alavés a Cornellà al Prat, els blanquiblaus volen puntuar avui contra un equip que ocupa plaça europea. Els d'Abelardo, amb la baixa per avui de Raúl Tomàs, estan a 3 punts de la salvació i cada jornada serà una final en la lluita per la permanència. El duel al Coliseu amb Alfonso Pérez Muñoz comença en uns minuts, a 8:15 del vespre.
El Barça, líder, rep el Leganés a les 10 de la nit.
Els blaugrana tenen avui una nova oportunitat de mantenir el lideratge. 101 dies després, el Camp Nou tornarà a ser l'escenari d'un partit. Un dels moments que es viurà avui serà el cant dels ocells, interpretat pels músics del Liceu com a homenatge a les víctimes de la Covid-19. A més, es desplegarà un mosaic, aquí juguem tots. En l'àmbit esportiu, el Barça, després de guanyar Mallorca per 0-4, rep avui el penúltim classificat, un rival molt necessitat de puntuar.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
L'ICF, amb el suport de la Generalitat, posem en marxa solucions de finançament per donar suport al teixit econòmic català arran de la crisi de la Covid-19. 1.100 milions d'euros a disposició de treballadors autònoms, pimes i empreses, amb l'objectiu de finançar les necessitats de liquiditat derivades de la Covid-19 i assegurar el manteniment de llocs de treball. Compta amb l'ICF per impulsar el teu negoci. Més informació i sol·licituds a icf.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Els poemes són missatges que els poetes ens fan arribar per dir-nos coses tan importants com que no sempre hem de creure el que ens expliquen els demés i que és millor anar a investigar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaran Quifina de Santa Margarida i els Monjos, aquesta vegada convidats pel Yahya Merini.
Hola, Yahya.
Hola.
T'agrada llegir poesia?
M'agrada molt.
I què t'ha semblat llegir aquest poema a la ràdio?
Em sembla molt bé perquè jo primer no sabia què era la poesia i ara, quan la Mercè m'ha donat aquest poema, m'ha agradat molt i seguiré llegint-lo.
Moltes gràcies. Com es diu aquest poema?
A trenc de fosc.
I ens pots dir qui l'ha escrit?
Miquel Martí Pol.
Què et sembla? Comencem?
És clar.
Avui, el Yahya Merini ens convida a sentir un poema molt savi escrit per un poeta molt savi, A trenc de fosca, del Miquel Martí i Pol.
No sempre és cert que ahir on acaba el mar comença el vent, que ahir on acaba el vent comença el bosc, i hi ha un pou profund on cap veu no hi haurà sona.
Vinguts en joc, hi ha mots que solquen l'aire i esdevenen perennes, xifres i enigmes, que no dissol cap pluja.
I l'espai de foc dels dies alts, l'angoixa i la tendresa.
Dispersa i vehement, la vida és l'abagot que bruts un sol instant.
I es perdrà dins la tarda, que lliurà les aigües a una mar que faci perdurable.
Moltíssimes gràcies, Yahya, per haver triat aquest poeta. I és que sempre és un goig sentir la seva poesia. Fins al proper Embaladits, amics. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Un xoc amb el topall de la via d'un tren que maniobrava a l'estació de Mataró causa fins a 16 ferits, entre ells el propi maquinista, Montse Manent.
No n'hi ha cap de gravetat, però una desena d'ells han estat traslladats a diversos centres hospitalaris de la zona. És el segon accident en el mateix punt en 8 anys. Ho ha explicat en declaracions a la xarxa el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
I d'aquests ferits, 10 s'han hagut de traslladar a diferents hospitals de la zona per comprovar que no està res. Ja et dic que el CENC en principi ens ha comunicat que tots seran de caràcter lleu. Hem de veure quan es determinin les circumstàncies del que ha passat avui, es podrà comparar amb el que va passar al 2012.
El govern català es compromet a depurar responsabilitats en el cas dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu Sasserra.
L'incident ha obert una nova pugna entre Junts per Catalunya i Esquerra per demanar una reestructuració a fons del Departament d'Interior. També els ha condemnat la consellera de Presidència, Meritxell Budó.
Com que avui el govern no n'hem parlat i no tinc aquesta informació, doncs no em correspon fer valoracions. El que sí que puc dir és aquesta denúncia contundent i ferma per part del govern davant d'aquestes actuacions xenòfobes i racistes que no es poden permetre en un cos de policia democràtica com és el cos dels Mossos d'Esquadra.
Un fàrmac, la dexametasona, podria salvar vides dels pacients més greus de coronavirus. Ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford que conclou que a dosis baixes la mortalitat en pacients intubats a les UCIs es redueix en un terç.
Es tracta d'un fàrmac barat que podria estar a l'abast dels països més pobres. El responsable del Comitè Tècnic de la Moncloa, el doctor Fernando Simón, avala les tesis de l'estudi i demana utilitzar-lo més.
És important, esto confirma las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante, afortunadamente en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más.
El govern espanyol aprova el fons de 16.000 milions d'euros per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19.
Els diners que no s'han de tornar es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i de població. Ho ha detallat la ministra portaveu María Jesús Montero.
La mayor expresión de que el sistema es justo es que ningún territorio se identifica al 100% con el modelo que se ha aprobado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
I en cultura, els tres museus de la Fundació Gala Salvador Dalí obriran les seves portes el proper 11 de juliol i preveuen acabar la temporada el 13 de setembre.
El president de la Fundació també ha anunciat un pla de reajustament entre el que s'inclou una nova exposició temporal i un ERTO dels seus treballadors.
Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
El president de la Fundació Jordi Mercader ha explicat que preparen un pla per afrontar aquesta situació que inclou un ERTO dels treballadors, així com també una aposta per una nova exposició temporal.
Es titula Jo sóc el surrealisme, frase de Salvador Dalí. Engloba una dotzena de pintures, última qualitat de la millor època.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, a plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda.
Després d'un matí de dimarts passat per aigua, on ha plogut pràcticament arreu del país, amb el pas de les hores s'aniran obrint clarianes per Ponent, que aniran avançant d'oest cap a est. Tot i amb això, esperem el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també del quadrant nord-est, i en aquest sector encara esperem algunes precipitacions. Algunes d'elles podrien anar acompanyades de tempesta. Avui la temperatura sensiblement més baixa degut a la presència dels núvols. De cara a demà, el cel es mantindrà força descobert, amb força sol, tret del quadrant nord-est, on estarà el cel més ennuvolat per núvols i on esperem precipitació de matinada entre el nord del litoral i el prelitoral central i el sud de la Costa Brava. A la tarda també esperem precipitacions una mica més extenses en l'interior del quadrant nord-est. Hi haurà creixement de nuvolades a punts del Pirineu, Prepirineu, interior del quadrant nord-est i a la zona del port. Localment podran ser fortes. Demà la temperatura màxima més alta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En surt aquesta tarda quan un tren que maniobrava a l'estació de Mataró ha xocat amb el topall de la via, causant fins a 16 ferits, entre ells el propi maquinista. No n'hi ha cap de gravetat, però una desena d'ells han estat traslladats a diversos centres hospitalaris de la zona. Es dona la circumstància que és la segona vegada en 8 anys que un tren topa en el mateix punt a l'estació de Renfe de Mataró. El 2012, en el mateix topall, hi va haver 10 ferits. Mataró Ràdio, Oriol Debat, bona tarda.
Bona tarda. Un tren ha xocat amb el final d'una de les vies de l'estació de Renfe de Mataró. L'accident de tren ha tingut lloc, en concret, a la via 4 de l'estació quan estava fent maniobres d'estacionament. Els fets han ocorregut cap a 4:45 de la tarda. Hi ha hagut ferits de diversa consideració. A l'espera de la determinació del SEM, el maquinista i diversos viatgers haurien resultat ferits lleus. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del SEM, efectius de Mossos d'Esquadra i policia local, així com un helicòpter medicalitzat. Recordem que el 2012, un encalç de les mateixes característiques i en la mateixa via d'un comboi de Renfe va provocar una desena de ferits.
Doncs, referent a aquest accident que va tenir lloc l'any 2012, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha explicat en declaracions aquest informatiu que Adif ja va fer algunes actuacions en aquest punt.
Les causes s'estan investigant. La prioritat ara són els viatgers i les causes les investigarem conjuntament amb el personal d'Adif. Hem de veure, quan es determinin les circumstàncies del que ha passat avui, es podrà comparar amb el que va passar al 2012. Adif al seu moment va fer un canvi de la tupera, però en principi s'han de determinar les causes.
Ara, com sentien, resten a l'espera del resultat de la investigació de les causes per poder relacionar o no els dos accidents i prendre les mesures pertinents.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El govern català es compromet a depurar responsabilitats en el cas dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu Sasserra. Les vexacions racistes de 6 agents del cos contra un jove de 21 anys detingut el gener de 2019 han obert de nou una pugna entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, l'executiu català, per demanar una reestructuració a fons del Departament d'Interior, que d'altra banda ja ha condemnat els fets i els ha qualificat d'inacceptables. També els ha condemnat la consellera de Presidència, Meritxell Budó. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Deplorable, vergonyós, racista i xenòfob són els qualificatius utilitzats per la portaveu del govern Meritxell Budó a l'hora de referir-se a l'actuació de 6 agents del Bages i a les paraules d'un d'ells respecte a un noi negre, el gener de l'any passat, fetes públiques ahir. Budó ha dit que caldrà depurar responsabilitats.
El conseller d'Interior i tot el departament d'Interior, la cúpula d'Interior, estaran treballant en de quina manera s'ha d'organitzar el cos policial. A mi, en aquests moments, com que avui el govern no n'hem parlat, i no tinc aquesta informació, no em correspon fer valoracions. El que sí puc dir és aquesta denúncia contundent i ferma per part del govern davant d'aquestes actuacions xenòfobes i res que no es poden permetre en un cos de policia democràtica com és el cos dels Mossos d'Esquadra.
Budó no ha valorat, però, l'exigència d'Esquerra Republicana de fer canvis estructurals al cos, sinó que ha dit que Junts per Catalunya també n'ha demanat responsabilitats. Avui el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha enviat una carta a tots els agents advertint-los que no tolerarà cap actitud xenòfoba ni discriminatòria. També ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, va dir a Catalunya Ràdio que considerava absolutament lamentable i deplorable l'actitud feixista i racista per part d'alguns agents de la policia de Catalunya. Els agents investigats han estat apartats de la seva feina.
L'altra crisi oberta al govern és pels fets de Premià de Mar. A aquesta hora, un grup de veïns del municipi tornen a concentrar-se davant l'Ajuntament per demanar més seguretat. Avui, però, la consellera Meritxell Budó també s'hi ha referit i ha criticat durament l'atac d'aquest cap de setmana. L'ha qualificat d'inacceptable, per bé que ha evitat pronunciar-se sobre si es tracta o no d'un atac racista. També ha avançat que el govern serà implacable. Avui mateix, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones relacionades amb els fets, que hores després ja han estat posades en llibertat. Ràdio Premià de Mar. Manel Ferrer, bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 5 de Mataró en funcions ha deixat en llibertat provisional els dos detinguts per l'atac a un habitatge ocupat per joves migrants a Premià de Mar, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els fets van tenir lloc diumenge passat a la nit quan una cinquantena de persones van atacar un pis ocupat per un grup de joves a qui acusen de l'onada de delinqüència que viu al municipi maresmenc. El tribunal ha assenyalat que els detinguts han respost les preguntes de totes les parts i un cop en llibertat provisional hauran d'estar a disposició del jutjat sempre que siguin requerits. Recordem que el jutjat té oberta la causa pels delictes de desordre públics i atemptat i desobediència a agents de l'autoritat. Els detinguts són residents de Premià de Mar i Mataró, respectivament, tenen 32 anys i són de nacionalitat espanyola. Durant la nit es van viure moments de força tensió a Premià de Mar amb els Mossos d'Esquadra carregant contra el grup de veïns que s'ha organitzat en patrulla ciutadana. Un total de 5 agents de la policia de la Generalitat van resultar ferits en aquella nit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
La Generalitat regularà la nova etapa de normalitat immediatament després que totes les regions estiguin ja en fase 3. També, si Sanitat aprova finalment per dijous l'avanç de Barcelona i Lleida i, per tant, encara que estigui encara vigent l'estat d'alarma.
El govern català vol elaborar un pla propi per la nova normalitat basat en els plans sectorials elaborats pels diferents departaments i ho vol aprovar abans que finalitzi l'estat d'alarma. Així ho ha especificat aquest migdia la consellera de Presidència, Meritxell Budó, que justifica el canvi de criteri a la demanda de pas a fase 3 per Barcelona, les regions metropolitanes i Lleida per una millor gestió de la mobilitat de cara a la revetlla de Sant Joan.
Si això, aquesta mobilitat ja està permesa de cara a divendres, doncs divendres, dissabte, diumenge, dilluns ens permet fer unes sortides molt més esgraonades i pel que fa a la mobilitat és molt més recomanable també doncs, poder-ho abordar doncs, amb aquesta perspectiva que no que la cosa fos dilluns quan finalitza l'estat d'alarma i per tant seria doncs, una cosa molt més concentrada en molt poc temps.
Budó també ha avançat que el pla propi regularà mesures com la distància social, l'ús de mascaretes, mesures d'higiene o de protecció dels més vulnerables i entre elles l'obligatorietat que els que tinguin símptomes s'aïllen i hagin de comunicar-ho a les autoritats sanitàries. El govern preveu que entri en vigor en un màxim de 24 hores després que tots els territoris estiguin en fase 3.
Escletxa d'esperança per les investigacions sobre el coronavirus. Un fàrmac, la dexametasona, podria salvar vides dels pacients més greus. Ho diu un estudi de la Universitat d'Oxford que conclou que a dosis baixes d'aquests esteroides la mortalitat en pacients intubats a les UCIs es redueix en un terç. La dada és també a tenir en compte perquè es tracta d'un fàrmac barat que podria estar a l'abast dels països més pobres. Sigui com sigui, es tracta per ara d'un estudi que l'anà, per tant, encara en peus de plom. Pel que fa a les dades avui, Sanitat informa de 25 morts per Covid-19 durant la darrera setmana i els contagis pugen a 76 en les darreres hores. Continua també congelada la sèrie total de defuncions. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda. Tercera jornada amb menys de 100 contagis diagnosticats. La xifra de defuncions a Espanya en els últims 7 dies es manté en 25, la meitat de persones que dimarts passat, i cau el ritme d'ingressos de pacients a l'UCI. Sobre el tractament d'aquests pacients greus, el director del Centre de Control d'Alertes i Emergències Sanitàries s'ha mostrat optimista respecte a l'estudi publicat per la Universitat d'Oxford i que demostraria l'eficàcia d'un fàrmac bastant comú, la dexametasona, per reduir la mortalitat del coronavirus. Escoltem Fernando Simón.
Esto confirma las hipótesis que había de que su uso podía reducir la letalidad. Eso es importante, afortunadamente en muchos pacientes ya se había utilizado, pero lo cierto es que esto incita a utilizarlo más.
El director del CAES ha valorat també l'evolució de la pandèmia a nivell mundial i ha col·locat Espanya entre els països en millor situació.
L'especialista en salut laboral, Fernando García Benavides, critica els governs per haver ignorat els informes que els advertien de la mancança d'equips de protecció pels professionals i de respiradors. Coincideix amb altres investigadors que poden arribar nous brots i altres crisis, com la derivada del canvi climàtic, i aposta per compaginar el teletreball amb el model presencial en la nova etapa que s'obre després de superar el pic de la pandèmia. Són algunes de les opinions i propostes d'aquest especialista recollides en el programa L'any que ens va canviar la vida, de la xarxa. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Trobar-se un dia a la setmana presencialment amb els companys de feina i la resta a casa és una de les fórmules proposades pels especialistes per mantenir la cohesió dels equips de treball i alhora fer teletreball, adaptant cada pla a cada professió i empresa. És un dels grans canvis que ens portarà la pandèmia, n'està segur l'epidemiòleg Fernando García Benavides, que assenyala però que abans cal una negociació entre directius i sindicats.
Jo crec que el teletreball pot ajudar a conciliar la vida personal i la vida laboral. S'hi ha de definir millor les condicions de feina, qui paga la connexió, qui millora la connexió con internet, si la faig jo o la fa la meva empresa, les condicions d'ergonòmica, de la cadira, de la taula.
Una altra de les lliçons de la pandèmia és la humilitat, perquè hem hagut de canviar els costums davant d'altres cultures a qui miràvem amb superioritat, com ara la japonesa, que utilitzava mascaretes i no tenia ja l'hàbit d'abraçar.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres el fons de 16.000 milions d'euros que ha de servir per compensar les comunitats autònomes per les despeses generades per la lluita contra la Covid-19. Els diners, que no s'han de tornar, es reparteixen principalment seguint els criteris d'afectació de la pandèmia i de població. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La transferència a les comunitats autònomes es farà en 4 trams. El primer, sanitari, serà de 6.000 milions i es repartirà el mes de juliol. Es tindran en compte conceptes com el nombre d'afectats per la Covid, la quantitat de persones hospitalitzades a les UCIs o les proves PCR realitzades, tot plegat a data 30 d'abril. El segon tram sanitari serà de 3.000 milions i s'ingressarà durant el mes de novembre. La ministra portaveu, María Jesús Montero, ha volgut avançar-se a les crítiques que puguin sorgir pel repartiment.
La major expressió de que el sistema és justo és que ningú territori s'identifica al 100%. Con el modelo que se ha aprobado. Esto significa que si se hubiera hecho a medida de una comunidad autónoma hubiera perjudicado a otras muchas.
Pel que fa a la resta de la inversió, al setembre es transferiran 2.000 milions d'euros per a educació i al desembre 5.000 milions més per compensar la caiguda d'ingressos tributaris i la baixada del nombre de viatgers al transport públic.
La pandèmia de la Covid-19 ha fet caure dràsticament la confiança dels economistes, 2 punts fins a situar-se en el 3,6% per Catalunya i el 3,3% per l'economia espanyola. Ho diu l'enquesta de la primavera del Col·legi d'Economistes, que també assegura que la meitat dels experts consideren que el PIB caurà a Catalunya per sobre del 10%. La mateixa mostra també recull només un 18% d'opinions optimistes de cara a superar la crisi l'any vinent. L'atur escala posicions com el principal problema després de la mateixa emergència sanitària. Cap administració aprova la gestió de la crisi. La millor valoració és un 4,2 per als ajuntaments i la pitjor, amb un 3,3, se l'emporta el govern espanyol. Montse Hidalgo, bona tarda.
Bona tarda. Els economistes catalans també suspenen les mesures adoptades amb un 4,2 per la protecció social, un 3,9 per les mesures laborals o un 3,4 pel suport donat a pimes i autònoms. El degà Anton Gasol ha explicat que l'endeutament públic actual fa que no es tingui prou eines per superar aquest xoc.
Aquesta és una crisi d'una gran intensitat, un xoc fortíssim en un moment determinat, amb una caiguda de manera desigual entre els diferents sectors econòmics, com s'ha vist, però també amb una recuperació molt més ràpida que la que va succeir. No cal dir de com ha reaccionat la Unió Europea de manera tan distinta i positiva ara respecte de l'anterior.
Gasol confia en superar la crisi amb l'aposta per una mobilitat sostenible que reactivi el turisme i la indústria del cotxe elèctric.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més quals Tribunal Constitucional rebutja per unanimitat suspendre el compliment de les condemnes a 6 dels 9 líders independentistes catalans empresonats mentre els magistrats resolen els recursos d'empara contra la sentència del Suprem.
El tribunal ha denegat la petició, assenyalant que només se suspenen les condemnes quan les penes de presó són inferiors a 5 anys. Els magistrats no han resolt les peticions d'Oriol Junqueras, de Carme Forcadell ni de Raül Romeva. Abans de resoldre els recursos, cal decidir sobre les reacusacions que van presentar contra tots els magistrats.
I en el judici a l'Audiència Nacional contra l'excúpula dels Mossos d'Esquadra per l'1 d'octubre, avui ha estat el torn de les defenses. La del major Josep Lluís Trapero i la intendent Teresa Laplana ha retret als fiscals que facin, ha dit, un copiar i enganxar de la sentència del procés del Tribunal Suprem. Anna Ruiz, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'advocada Olga Tubaus s'ha mostrat molt crítica amb el paper dels fiscals ahir, que van fer servir paràgrafs sencers de la sentència del Tribunal Suprem per justificar la col·laboració de Trapero amb el pla secessionista dels seus caps polítics.
¿Qué hemos estado haciendo durante estos dos meses y medio? Lo que vendrían a plantear los señores fiscales, y me disculparán si soy muy esquemática, es que ustedes deberían coger la sentencia del Tribunal Supremo, tendrían que hacer un corta y pega de aquellos párrafos o extremos donde hay alguna alusión a los Mossos d'Esquadra. Miren, mi tribunal son ustedes. El tribunal que tiene que dictar sentencia respecto del señor Trapero y de la señora Laplana son ustedes.
La lletrada també ha titllat de fracàs policial i polític l'1 d'octubre. També ha rebutjat que Trapero no estigués compromès amb el compliment de la llei.
I en clau local, crisi política a Terrassa. Junts per Terrassa retira del pacte de ciutat fins que no es donin les condicions de diàleg sincer i col·laborador. Aquest dimarts, a la tarda, ja no assistirà a la reunió prevista, segons ha assenyalat el grup municipal en un comunicat que acaba de fer oficial. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión. Bona tarda.
Bona tarda. Dilluns al migdia, la formació encara demanava responsabilitat a totes les parts per crear un clima de treball de confiança. 24 hores després, reconeixien que la picabaralla entre tot per Terrassa i el PSC s'ha instal·lat en el terreny personal. El problema té origen en una carta signada per dos veïns de Can Roca, on posen en boca d'Alfredo Vega i Marc Armengol, regidors del PSC, unes expressions homòfogues contra l'alcalde Jordi Ballar de tot per Terrassa. El PSC ha anunciat accions judicials i també s'ha retirat provisionalment de les negociacions del pacte.
I en cultura, els tres museus del Triangle de Linià obriran les seves portes el proper 11 de juliol i es preveu que, si no canvia la situació dels tres equipaments culturals, el Teatre Museu de Figueres, la Casa Museu de Port Lligat i el Museu de Púbol, acabin la temporada el 13 de setembre. El president de la Fundació, Gala Salvador Dalí, també ha anunciat un pla de reajustament, entre el que s'inclou una nova exposició temporal i un ERTO dels seus treballadors. Ràdio Elefant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Pel que fa al Teatre Museu Dalí de Figueres, si no canvia la situació, serà la primera vegada que tanqui després de l'estiu. Pel que fa a l'obertura d'aquest estiu, que comptarà totes les mesures de seguretat, la Fundació calcula que tindrà un cost de 500.000 euros. El president de la Fundació, Jordi Mercader, ha explicat que preparen un pla per afrontar aquesta situació, que inclou un ERTO dels treballadors, així com també una aposta per una nova exposició temporal.
És que farem una exposició temporal, és molt difícil de tornar a veure, que es titula Jo sóc el surrealisme, frase de Salvador Dalí de l'època, que engloba una dotzena de pintures de la màxima qualitat de la millor època.
Pel que fa a l'aforament, es calcula que aquest estiu el Teatre Museu Dalí de Figueres pugui acollir fins a 1.176 visitants per dia, el de Púbol 375 i el de Port Lligat 120.
No.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Sol gironès Bisbal Bàsquet fa el salt a la Lliga EVA.
El bàsquet gironí comptarà amb dos equips la temporada vinent a la Lliga EVA, la quarta categoria estatal, després que el Sol gironès Bisbal Bàsquet hagi aprofitat la pressió generada pel coronavirus per assumir una de les places vacants. El Bisbal s'afegeix així al quart, canviant la Copa Catalunya per la Lliga EVA. La seva plaça de Copa serà ocupada pel Club Bàsquet Tarragona i fa un pas més en el creixement d'un dels clubs més actius esportivament i socialment del bàsquet gironí i català.
En futbol, el Girona s'estrena a Montilivi.
Els homes de Pep Lluís Martí reben el Racing de Santander cué en el primer partit a Girona després de la suspensió de la competició per la pandèmia del coronavirus. El conjunt català cinquè a segona A necessita retrobar-se amb la victòria per mantenir les opcions de lluitar per retornar a primera. El partit sense públic es jugarà a 9:45 de la nit. Paral·lelament, avui l'entitat ha anunciat que els diners de les donacions dels abonats per la compensació dels partits a porta tancada es destinaran a Creu Roja Girona per finançar un programa contra l'abandonament escolar.
El Barça líder rep el Leganés a les 10 de la nit.
Els blaugrana tenen avui una nova oportunitat de mantenir el lideratge. 101 dies després, el Camp Nou tornarà a ser l'escenari d'un partit. Un dels moments que es viurà avui serà el cant dels ocells interpretat pels músics del Liceu com a homenatge a les víctimes de la Covid-19. A més, es desplegarà un mosaic, aquí juguem tots. Amb l'àmbit esportiu, el Barça, després de guanyar Mallorca per 0-4, rep avui el penúltim classificat, un rival molt necessitat de puntuar.
En motor, Francesc Moret serà mundial de trial.
El pilot de Molló, el Ripollès, ja pensa en el futur, tot i que es desconeix encara com serà plenament la competició internacional. Ens ho explica des de Televisió del Ripollès, Xevi Pujol.
El mollonenc Francesc Moret ja s'està preparant per participar en un mundial de trial que serà d'allò més curt. Sembla que consistirà en 4 o 5 curses que es concentraran en els mesos de setembre i octubre. Alguns caps de setmana fins i tot tindran doble jornada de competició i s'intentarà no fer massa viatges. El coronavirus ha fet canviar tots els plans dels pilots. Francesc Moret.
Hem hagut de replantejar una mica tot i esperem que no vagin de moure més, no? Que es pugui fer i si és així pues, ens adaptarem i treballarem per estar a l'altura.
Moret competeix a la categoria de trial 2. Pel que fa als campionats europeus, on també hi prenia part, han estat suspesos per la Federació Internacional de Motociclisme. Fa uns dies, l'equip RG Trial Team, en el qual també hi ha Gabriel Marcelli, va ser presentat a la zona d'entrenament del Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll.
I Carlos Sainz rep el Premi Princesa Astúries dels Esports del 2020. Amb aquest apunt marxem. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Si llegeixo la història del Barça, si llegeixo els pilars de la terra, si llegeixo xampú de la dutxa, no fa mal. Si llegeixo un tractat d'harmonia, si llegeixo el diari del dia, si llegeixo històries antigues, no fan mal. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Si llegeixo cara, boca, terrosa, amagat, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Perquè no m'interessa què diuen, perquè no vull sentir com se'n riuen, perquè el món aquell on ells viuen fa mal, sí. Si llegeixo, 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 i no penso, no penso, no penso, no penso, llavors no existeixo. Tira'm a terra, clava'm espasa, pica la pera, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, insulta'm, crida'm, abraça'm i apreta'm. història de Xina o el prospecte de la medicina. O novel·les de roses i espines no fan mal. Si llegeixo cara, boca, terrosa, sense fer gens de nosa, com si no anés amb mi aquesta cosa, no fa mal. Raulit com si fos una pedra, amagat perquè no hi ha manera, no, emprenyat, tu que t'esperes i et faig mal. Jo ja sé que no reacciono, que no resol cap problema, però tampoc em creu. Tira'm a terra, troba'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, i suta'm i crida'm, abraça'm i apreta'm. Tira'm a terra, troba'm l'espasa, pica la pedra, deixa'm sense aire, digue'm imbècil, sense respecte, suta'm i crida'm, abraça'm i apreta'm.
La xarxa de comunicació local.